Al matí, amb Raquel García.
Per aprendre a llegir, a escriure, a formar-se en idiomes, en oficis, i no ho diem nosaltres, així ho demostren les dades. Atenció, aquest curs uns 800 alumnes s'han matriculat a l'Escola d'Adults de la Concòrdia. Un any més, i ja fan 42, la seva oferta formativa ofereix un ampli ventall de possibilitats amb un objectiu molt clar: ampliar la formació a un sector de la població que per diferents circumstàncies no ho van fer en el seu moment. I per descobrir com ho fan, avui doncs hem convidat a l'estudi la Rosa Maria Castells, que va ser exdirectora d'aquesta escola. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Salut Llong, que és professora actualment. Bon dia.
Bon dia.
I també doncs, tenim un alumne, Raimei Fajardo, que és alumna d'ESO. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Primer de tot, expliqueu-nos, perquè moltes vegades es parla, quan es parla d'educació, posem l'èmfasi en els nens, en els joves, no? I ens oblidem de que també hi ha una formació molt important, que és la formació d'adults. Rosa Maria.
Pues, doncs sí, és realment molt important i, a més, de la manera que està anant el món, és necessari. Perquè diuen les estadístiques que la gent canviarà de feina al llarg de la seva vida en més d'una ocasió, de feina i de treball. Per tant, tenir la gent preparada i que la gent es pugui reciclar constantment és molt important. Però moltes de les escoles d'adults, de fet, vàrem començar fent alfabetització pura, al donar-nos compte que hi havia gent de que no sabia llegir ni escriure. I aleshores nosaltres concretament vam començar en el barri de Can Uriac. Uh-huh. Vam començar l'any 75 guanyant una aquestes beques que feia la Caixa, que en aquest moment ens van donar 50.000 pessetes, i vam buscar una persona que sapigués una miqueta d'adults. En sabia poc, però bueno, és allò del borni, el país dels cecs. Doncs bueno, va començar. I llavors ja, en aquell moment ja tot Catalunya es anava tendint a fer un petit moviment, que es anaven sortint escoles en barris, en bastants barris, i nosaltres ens vam posar en aquell moment en contacte amb la Mina. Amb la Mina, que van començar una escola d'adults, també igual que nosaltres. Aquí a Sabadell també va passar una cosa similar, ja et parlava des de Can Uriac, però a Can Puiggener. També van començar en uns locals de la parròquia a ensenyar a llegir i escriure a persones. I aquí així es va començar aquest moviment, que aquest moviment va quedar ja definitivament fet a l'any 77 amb els primers nomenaments de mestres interins per tot Catalunya, que en aquest moment érem 35 persones que havíem sol·licitat i en van donar 33. Jo vaig ser una de les dues que ens vam quedar al carrer aquell any, però em van nomenar el 78.
Clar, llavors, pel que expliques, aquest moviment, no? aquestes lluites de la dècada dels 70, de la gent reclamant el dret a aquesta formació, no? De tots i totes, va ser també el que va impulsar doncs, aquestes escoles.
Això mateix, sí. Bàsicament vam començar pel nivell més elemental. Va ser llavors que, esclar, venia gent que no sabia, que sabia llegir i escriure una mica, però que encara volia aprendre. I vas anar veient necessitats, no?
Clar,
llavors ja vam fer l'alfabetització pura, que en dèiem, que diguéssim, el neolectors i els cursos de certificat, que ja donàvem el document de certificat. Això al començament, eh?
Clar, llavors entenc que aquesta tasca, no, d'ensenyar a llegir i a escriure, no, havia de ser doncs molt ben valorada, no, tant pels alumnes com pels professors, no, per l'enriquiment que produïa a totes parts.
Home, sí, perquè nosaltres, jo per exemple vaig començar fent alfabetització amb un grup de senyores maquíssimes que no havien anat a escola. A 17 anys estaven a casa dels senyoritos cuidant canalla o bé rentant plats que els havien de posar una cadira o una caixa per arribar a la higuera. Clar, aquestes dones se'ls hi va obrir doncs, una quantitat de potencial. A més, nosaltres vam començar a ensenyar a llegir i escriure amb el mètode de Paulo Freire.
En què consistia?
En paraules una mica desafiants, una mica que les persones els hi digués alguna cosa, aquella paraula. Per exemple, jo recordo que la primera paraula que nosaltres aquí a alfabetització fèiem era piso, perquè la gent, les persones, ja ha de dir, ja hem aconseguit el pis, no? Era una paraula que per ells els hi era tot un repte.
Clar.
Doncs a partir de piso, doncs ja treballaves, imagina't, no? Vull dir, mil coses, amb el pi, amb paper, pi, popu, i el sassi, si, so, su, començaves, doncs, a juntar-les, i esclar, hi havia sapo, hi havia papà, hi havia seso, hi havia sisa, hi havia, bueno, el que vulguis. I esclar, aquelles dones estaven encantades. També era, per tant, en aquell moment donava molt valor a que les persones traguessin de dintre seu tot allò que els hi suposava el pis o tot el que havien passat de fins a arribar aquí de la...
I llavors era una manera d'aprendre també molt vivencial,
esclar,
no? Llavors
que
entenc que ara està molt de moda.
El que volíem és que la gent prengués consciència, no? I de les coses, i llavors per això vam utilitzar. Era bonic perquè a vegades, esclar, venia una festa o alguna cosa i a la classe la discutíem. Llavors, quan arribaven a casa al vespre amb els marits, els hi explicaven, i llavors ens deien: ayer me dijo mi marido que quizá aprendíamos demasiado en la clase.
Imagina't.
Clar, perquè una cosa era llegir i escriure, i l'altra potser és d'alguna manera anar donant idees de que el marit no era el Déu tot poderós. És clar, aquí ja topàvem una mica.
Clar, tots aquests valors, no? Però que suposo que també demostraven que la vostra tasca al final, doncs, era reforçar el caràcter públic, no? De l'educació.
Sí, sí, això evidentment, perquè quan
ens van lliures.
Quan ens van començar, sí, és clar. Evidentment, i vull dir, sobretot que gent capaç de pensar, de raonar, de ser lliures, de comprometre's, de tot.
Clar, en aquest sentit, com ha canviat el perfil també, no?, dels alumnes, perquè suposo que haurà canviat molt, no?, d'aquells orígens a ara. Salut.
Sí, és evident.
No sé si encara a continua veure també havent-hi analfabetisme o no.
A veure, ja, és a dir, l'escola ara mateix ofereix una gamma molt àmplia de formacions. Una, la que deia la Rosa Maria, que seria, doncs, els nivells instrumental, que és com equivalent a la primària, llengües d'acollida, català i castellà, per gent nouvinguda o per gent senzillament que no ha tingut temps de treballar-ho suficientment, l'ESO per adults, que es diu GES i que consta de dos cursos, i després, a veure, hi ha les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, a les proves d'accés a universitat per a majors de 25 anys, o 45, perquè té unes certes diferències, i les dues que sembla que són les que actualment el departament vol promoure més dins les escoles d'adults, que són l'anglès bàsic, els nivells aquests del marc europeu A1 i A2, i el Competic, que és la formació digital, és a dir, informàtica, que també és clar, estem parlant sempre de títols oficials, amb de tota la gamma, de títols del departament. Aquí a Sabadell les quatre escoles d'adults que hi ha són totes del departament d'educació. I clar, per fer tots aquests ensenyaments vol dir també que hi ha una varietat de professorat gran. I una cosa curiosa, doncs, és allà coincidim gent de primària i gent de secundària, que és una cosa molt, a veure, no diria particular, però sí, doncs, d'un col·lectiu, significa un col·lectiu molt ampli. I, vaja, també hi ha altres escoles d'adults que són municipals, com la de Sant Quirze o la de Castellà, però aquí mateix a Sabadell són les quatre del departament, amb aquesta convivència de molts tipus diferents de professorat i amb tota aquesta gamma d'ensenyaments oficials, des de les llengües d'acollida fins a l'accés a la universitat. Per tant, és evident que el que deia la Rosa Maria, doncs, del tipus de públic que ells tenien, encara n'hi ha, però podríem dir que bàsicament el perfil de l'estudiant ha canviat molt, molt, i és una de les característiques més importants que marcaria la diferència, com si diguéssim.
El que m'agradaria afegir aquí, que és veritat que vam començar en aquell moment, però que en els anys 80 nosaltres ja estàvem treballant per la secundària. Pensa que Sabadell va ser la primera ciutat que ens van reconèixer la secundària per adults, el graduat en educació secundària. Mm-hmm. Per tant, ja nosaltres ja portàvem, o sigui, a la que vam començar i vas anar creixent, et vas donar compte que havies d'ampliar, que no ha arribat des d'allò molts anys i ara de cop això, sinó que ha sigut una progressió. I nosaltres teníem un plan de secundària molt ric, que vam fer tres escoles d'adults d'aquí Sabadell, la de Can Uriac, la de Can Puiggener i la de Can Déu. Ens vam ajuntar, llavors ens van donar els locals de la Concòrdia en l'any 90 i allà vam començar ja nosaltres a nivell experimental a fer la secundària.
Doncs fem una cosa, anem a escoltar algun d'aquests alumnes que actualment doncs, estan estudiant i que ens expliquen doncs, quina és la seva vivència i seguim conversant.
Hola, sóc l'Anna Maria, vinc aquí al curs per fer batxillerat, aquí a l'escola d'adults. M'agrada molt per fer les proves de majors de 25, estic molt motivada, m'agrada molt. Els companys són molt macos i penso que això sempre va bé per tenir un futur i d'alguna manera arribar a alguna meta que tu vols en la teva vida.
Hola, em diu Dolors Valle i estic a l'escola d'adults de la Concòrdia perquè estic aprenent instrumental 3, estic acabant, perquè en el seu dia no vaig anar molt a l'escola i m'agrada molt, estic molt contenta.
Em dic Juanjo Pérez, tinc 65 anys i estic retirat. Sempre he tingut la idea d'anar aprenent qüestions i a l'hora de retirar-me vaig saber que l'escola d'adults de la Concòrdia es podria fer classe d'anglès. Vaig venir amb la directora, em va fer un petit examen i em va dir que podia començar aquest curs de segon. L'escola la conec des de fa moltíssims anys perquè soc veí del barri i sempre he pogut venir alguna tarda a veure com funcionava. No he pogut venir mai per el tema de la feina, però en el moment en què em vaig retirar sabia que tenia que fer alguna cosa de les que m'interessava per poder me moure per el món aquest. I penso que l'anglès és una de les facetes que podria fer, encaixava millor en la meva forma de ser.
Doncs avui trencant tòpics, perquè podem veure la diversitat, no?, d'alumnes i de títols i de formacions que oferiu en aquesta escola.
Exacte, aquests tres estudiants que han parlat ara, un de proves d'accés, l'altre d'instrumental perdó, i un d'anglès, simbolitzen d'alguna manera la varietat de i la diversitat de públic que hi ha, que de fet, i ara, quan he parlat abans semblava que deia això de l'actualitat, com era allà a l'escola, té molt a veure amb aquests orígens i amb tota la lluita que hi va haver en un principi perquè les bases d'això es poguessin anar establint.
Expliqueu-nos també doncs, una mica els horaris, no? I que les classes són gratuïtes, em sembla.
A veure, esclar, per poder abarcar tot això és necessari diferents torns d'ensenyament. Aleshores, hi ha torn de matí, torn de tarda i torn de vespre. Estem parlant, per tant, d'una escola que de 9 a 9 o de 8 a 10 va a totes hores. Evidentment, es para una estona al migdia, però la capacitat de l'escola doncs, ha de ser molt gran per acollir aquests tres torns o diversitat horària que has d'oferir doncs, per gent que treballa, per gent que té criatures i per també doncs, que poder repartir el professorat que pugui donar a l'abast. Bàsicament seria això quan a horaris.
Clar, tota aquesta flexibilitat suposo que ajuda, no?, a que hi hagi tota aquesta diversitat d'alumnes.
Sí, la flexibilitat hi és, amb el que es diu matrícula viva, és a dir, cada trimestre d'alguna manera poden començar a incorporar-se a certs nivells estudiants nous. I això encara ajuda més. D'altra banda, també complica una mica més perquè tot el que són les tasques moltes de les tasques de gestió i d'administració les fem els propis professors. En aquest sentit hi ha bastanta mancança de part administrativa, perquè d'alguna manera encara s'hi ha de lluitar per això, no sé com acabarà, però vull dir, hi ha poca, per sort, el personal administratiu que les hores que toca bé és molt i molt competent, però vull dir, la flexibilitat s'ha de compaginar amb molta feina també administrativa del que suposa que hi hagi gent que es vagi incorporant a diferents moments de l'any. Tot i així, per atendre el model de social que hi ha ara, on la gent fluctua molt, on les feines tots sabem que comences, acabes, hauria encara potser de poder ser més flexible. Això del concepte any acadèmic pot funcionar per ensenyaments de fins de joves, o sigui, però potser és una mica retallat o insuficient quan estem parlant d'adults. Hauria potser de poder fer cursos més curts o així, això és una cosa que des de diferents escoles d'adults i diferents plataformes s'ha demanat, no? Poder no dependre tant de l'any acadèmic.
Això quan vam començar nosaltres a treballar al graduat escolar i després hi vam afegir el GES o l'ESO, ens vam fer 4 nivells. La gent arribava a l'escola, una persona adulta s'ha educat de vegades sense anar a l'escola, però té els coneixements, els que té són diferents. Llavors li fèiem un petit examen bastant exhaustiu, i llavors li dèiem, per exemple, tu estàs a nivell A de matemàtiques, però podies estar a nivell C de socials o a nivell B de llengua. I llavors nosaltres el mateix dia fèiem, el dia que fèiem català, per exemple, fèiem l'A, B, C i D de català a la mateixa hora. Llavors la persona podia anar a triar en el seu nivell. I l'endemà, si fèiem matemàtiques, doncs també podia, m'explico, no fèiem classes tancades ni nivells tancats, i això cada 3 mesos fèiem, els mòduls eren de 3 mesos. I per tant, perquè és clar, et trobaves que una persona adulta, per exemple, al març, una criatura se li posava molt malalta, doncs bueno, tot el que havia treballat el primer trimestre allò li quedava. Llavors, en aquell moment, per tenir el títol, la titulació, doncs requeries tants crèdits o tants mòduls. Clar, això es va fer, imagina't, a més que la persona, si feia torns, podia passar de matí a tarda i a vespre. O sigui que era totalment facilitat perquè les persones poguessin venir. Això amb els anys s'ha anat tancant una miqueta. A la que tot s'ha anat reglamentant més, s'ha tancat, però a un vell començament es va tenir en compte tota una sèrie de
premisses per ajudar, no, en aquesta formació tan important.
Ara, i que cadascú partia de...
més personalitzada, fins i tot.
Ara,
no?
Aquí anàvem.
A mi també m'agradaria que expliquéssiu doncs algunes de les característiques que té aquest tipus d'educació, no? Que és més, fins i tot podríem dir, innovadora, no? Tot i que funciona des de fa molts anys, en el sentit de que s'escurcen, per exemple, les distàncies, no? Que és com el professor és més accessible, que hi ha diferents alumnes amb diferents situacions, generacions, no? Edats, fins i tot. Això, quina dinàmica crea l'aula?
Això crea una dinàmica preciosa i molt bonica, perquè primer el mestre no és el que ho sap tot, perquè et pots trobar que allà parlem de, no sé, des de fer una recepta o de fer qualsevol cosa i que en sàpiga més aquella persona. Clar, vull dir, això ja et situa d'entrada, tu. El mestre no és el que ho sap tot. Això perfecte. I llavors, quan tenies diferències d'edats, s'ajudaven molt. El nano de seguida ho capta. El que era més jovenet i tal, ho capta molt més de pressa. I al costat hi tenia a la meva una senyora que molt maca i molt de bé, però era més lenta. Doncs veies que aquella criatura, aquell noi, aquella persona jove, ajudaven a l'altra persona. I en canvi, també feia, era curiós, quan la persona aquesta més gran, li deien els que feien més soroll o els que eren més joves, de dir, home, que jo faig un esforç per estar aquí. No és el mateix que t'ho digui la mestra.
Clar.
Que no pens que t'ho digui una persona que la nit ha estat treballant, que va a casa seva, esmorza i ve a l'escola i després se'n va a dormir. Clar, no és el mateix que li digui aquella persona de dir, home, respecte, que jo tinc dret a aprendre, i si tu no ho vols, doncs, que no pas que li digui el mestre de torn, és diferent. Vull dir, la dinàmica de classe no té res a veure, i el respectaven moltíssim.
Sí, jo diria que el que acaba d'explicar la Rosa Maria, a veure, és una realitat que encara és vigent, salvant distàncies de com som i bé, com ha canviat la societat també, no? És a dir, et pots seguir trobant una classe on hi hagi persones doncs, de gairebé 80 anys amb joves de 18. I evidentment tenen perfils, tenen interessos, tenen fins i tot motivacions molt diferents. I aquesta mena d'equilibri intern entre buscar i poder cadascú fer la seva feina, doncs hi continua sent. Ara, és veritat que últimament doncs, les escoles d'adults acullen molta gent jove que ha sortit, com si diguéssim, del sistema, i això sempre vol dir una readaptació que fem de gust i que tan bé com es pot es porta a terme, però vol dir posar-te en uns paràmetres, has d'estar molt pendent de tot això a classe i preparant les classes i a la dinàmica de l'escola ho nota també. No estic dient que sigui res dolent, eh? Estic dient que és una realitat
diferent,
diferent que t'obliga a estar sempre pendent fins i tot doncs, d'aplicar noves maneres de fer classe per poder atendre doncs, una classe que et pots trobar una persona de 70 i pico i una persona de 18. És un repte.
És tot un repte. També volem parlar amb la Remei, que és alumna, com hem dit, de l'escola. Té 48 anys, no? I explica'ns una mica per què vas decidir doncs, a formar part d'aquesta aventura. Per què vas dir, doncs mira, tornaré a obrir els llibres.
Doncs mira, perquè em vaig quedar sense feina l'any passat. L'estabilitat que tinc familiar ara mateix m'ho permet. I aleshores vaig decidir que en comptes de prendre-m'ho com a algo dolent, doncs faria algo positiu d'això. I aleshores vaig plantejar-me l'opció de fer un grau mitjà. Però, bueno, jo només tenia el graduat escolar. I clar, jo no estava no sabia molt bé com havia de fer i, bueno, vaig anar allà a l'escola, que la tinc al costat de casa, i em van informar molt bé i bueno, a partir d'ara, de treure amb ells el GES, doncs podré continuar fent-me una formació i incorporar-me una altra vegada
al mercat laboral.
Al mercat,
no?
Laboral, però d'una manera molt diferent.
Molt diferent.
Sí, sí, sí.
I explica'ns què és el que et crida més l'atenció, no?, d'aquest tipus de formació, no? I també si recomanaries la teva experiència a altres persones que potser dubten, no?
És molt, molt enriquidor. Tot això de que heu estat parlant, de conviure amb gent de diferents edats, de diferents problemes, entre cometes...
Diferents realitats.
Sí, sí, sí. Et fa posar-te en comú, diguéssim, amb el que és la societat d'una manera més ampla que quan estàs doncs, treballant allà en una fàbrica o en un puesto i no veus realment la realitat social que t'envolta.
Això m'ha agradat molt. Suposo que esteu d'acord, no?, que també és un projecte de cohesió social.
Totalment.
Molt.
Totalment.
Molt, i a sobre és que es viu, allà, vull dir...
Sí, a veure, és clar, parlar de cohesió social pot ser molt ampli, si ho apliques a la classe, doncs pots veure que de principi a final de curs doncs s'han creat uns vincles tant entre alumnes com també per la proximitat que professor i alumne senten uns dels altres, que d'alguna manera desvetlla un clic que permet obrir més portes. Si les vols treballar més, doncs poden ser doncs, de canvi de manera de pensar o de reflexionar, però des d'altres àmbits també vol dir doncs, el positivisme, el jo puc, per part dels estudiants, el vinga, tiro endavant, i això doncs, evidentment deixa marques. I és un nivell de cohesió, si tu vols, més el que estic dient ara, més de dins de portes cap endintre, però té molts reflexos cap enllà.
Clar, perquè jo ara penso, per exemple, els migrants que venen i que aprenen català, no? Suposo que això també els pot millorar a l'hora de, quan arriben a casa, ajudar els seus fills, no? Perquè poden entendre què els hi demanen, els deures, i també fins i tot també millorar les seves possibilitats a l'hora d'accedir al mercat laboral. Cert o no?
Totalment cert, evidentment. Evidentment que s'està... I hi ha una altra cosa que volia dir, que també al llarg dels anys hem tingut persones amb dificultats de moviment, caigudes de rodes, que necessitaven d'ajuda per entrar, per sortir o per diferents moments. Uh-huh. Vull dir, no és el mateix trobar-te allà amb una classe de 25 persones, doncs algú que ajudes, vull dir... se'l miren diferent, era el seu, aquella, la seva persona que ajudaven, no? No sé com dir-ho, vull dir que esclar, és tot un és un uh-huh. tipus d'escola molt diferent.
Molt diferent. També penso en aquells alumnes, no? que acaben interioritzant que l'escola no va amb ells, que només van acumulant fracassos, no? Molt joves que potser doncs no acaben de ser inclosos, no, en el sistema educatiu, i quan passen uns anys, no, se n'adonen i comencen a reprendre aquests estudis.
Sí, dins d'aquest perfil de joves hi ha una diversitat molt gran de personatges, no? També t'he de dir que hi ha persones que encara no estan en aquell moment, perquè la clau aquí és la motivació, i llavors doncs que t'empenyin una mica per veure que pots, i que el que ha passat abans és fruit de circumstàncies concretes, siguin de problemes familiars, de problemes d'ambientació teu, d'una adolescència més o menys efervescent. Si ha això d'alguna manera superat, i hi ha la motivació, és que se'n surten. També és veritat que hi ha gent que no està en aquell punt. Llavors, d'alguna manera, saps que tornaran, però també de vegades et sap greu que no és aquell
el moment. No és el moment, no?
Encara. Clar, allà es mou molt tot per la motivació, per la proximitat, per les ganes d'aprendre, fins i tot per les ganes de trobar una feina millor. Clar, jo potser t'estic parlant més ara, penso més en el perfil de la Remei, perquè la Rosa Maria representa molt bé també aquest alumnat més de base, però et diria que això ho pots aplicar a tots. Evidentment, els que venen d'instrumental, els que venen de llengües d'acollida, els que venen inclús per anglès, són gent molt i molt motivada. Uh-huh. Això no vol dir que tal com està la situació laboral ara hagin d'anar endavant i enrere o deixar un temps i tornar, perquè és complicat combinar uh-huh. tot això. D'entrada, el que més noten és quan comencen com és difícil adaptar això a la seva vida d'aquell moment, per la cura de fills, per la cura de gent gran, per la feina. I llavors, un cop troben doncs que els compensa, ja està, ja hi som, pots anar seguint d'un a l'altre. Però, clar, els has d'ajudar en aquest procés, ajudar, col·laborar. Perquè
sí, acompanyar, seu, no? Remei, en aquest sentit t'has sentit acompanyada, guiada, i explica'ns una mica també l'ambient, no?, a classe, si també doncs a tots i totes els hi passa una mica, com ara t'escoltàvem a tu, no?, aquesta pujada fins i tot d'autoestima, no?
Home, imagina't, pensa que la gent que comparteix amb mi la classe són persones, com heu estat parlant, de moltes edats. Jo vaig a la nit, la majoria de gent que hi va està treballant tot el dia. Vull dir que la motivació és 100%. A més, n'hi ha un companyerisme maquíssim, quan potser algun que és jove no acaba de fer, doncs se recolza una mica, potser quan veu que una persona que està treballant tot el dia està allà hincant els colzes i dient-li vinga va, t'has de posar, que això val la pena. I aleshores, fins i tot, és com una mena d'exemple, no? En el sentit de que...
Motiva, no?
Sí. I alhora, a tu també, com a persona gran, doncs veure'ls allà, que són joves i que... A mi, jo això, el que... No sé si és correcte dir-ho, però m'ha sobtat molt de veure que n'hi ha gent jove que s'ha quedat despenjada encara ara de l'educació de base, gent tan jove com de 18 anys, i que l'educació, des de que jo estic bueno, més o menys al tanto d'això. Jo tinc fills que ja són grans i estan a la universitat, però jo sempre pensava que tot això havia canviat molt des de que jo era jove. Clar, jo vaig fer 14 anys, vas treure'm el graduat escolar i a treballar. I aleshores, en aquest transcurs de temps, doncs he volgut ficar-me a estudiar, però mai no havia tingut l'oportunitat de fer-ho. Uh-huh. Però sí que és veritat que te sents una mica com que t'has quedat fora, no? De l'educació,
sí.
Exclosa. I m'ha sobtat molt, i no ho entenc, com és possible que avui dia encara passi això. Perquè penso que els esforços que s'han fet des dels professors que jo he conegut, els que tinc ara davant, uh-huh, la Salut, vostè, la Rosa,
la Rosa, sí,
els professors dels meus fills, la gent de base, diguéssim, la que està davant de l'educació, jo els hi veig amb uh-huh moltes ganes, però no, que és no sé el que passa, perquè encara continuï passant això.
Què penseu d'aquesta preocupació que ens explicava la Remei, no? De veure tan joves als barris que ni estudien ni treballen, que es queden, no, una mica al marge d'aquest sistema educatiu, que és el que està fallant?
Jo, com que sóc vella i ja porto molts anys, penso que hi ha una cosa que va fallar d'entrada amb l'ESO, que es va, els cursos que es van fer per veure com anava de promoció i de valoració, previs a implantar-la, que es va fer aquí a Sabadell, jo recordo aquell moment de parlar amb els professors que ho feien, que estaven molt engrescats, i deien, i jo els hi deia, però per apuntar-se a fer aquest primer pla, aquest primer projecte, demaneu a la gent que tingui el 7è d'EGB aprovat. Jo els hi deia, i els que es queden pel camí, perquè no els treu en compte a l'hora de valorar i d'avaluar aquest nou projecte. Esclar, aquella gent que venien del món del batxillerat, aquestes històries, aquell moment del BUP, vaja, et deien que no n'hi havia gaires. Nosaltres, com que estàvem a Can Oriac fent l'educació d'adults, compartíem aules amb un FP, i allà et venia la gent amb quart, i amb tercer, i amb cinquè aprovat. Llavors, l'experimentació, per mi, i imagina't si parlo d'anys enrere, no es va fer adequadament. No es van tenir en compte les persones que pel que sigui, pobra canalla, però que no han entrat en aquest. Uh-huh. I esclar, aquí hi ha un nivell de fracàs.
Hi ha un problema, sí. Salut, ja estàs d'acord? O què vols afegir? Home, perquè vosaltres rebeu, no? Aquests joves que es queden una mica, doncs,
sí, l'anàlisi de la Rosa Maria sempre és coneixent bé d'on venen les coses, no? És molt difícil, no hi ha de parlar del que és si hi ha o no fracàs escolar, que a veure que n'hi ha, perquè no és una sola causa, uh-huh, podríem dir, doncs, ni han culpables en aquest sentit, perquè el que estic segura és que els meus companys de base, siguin de primària, de secundària, van a per totes a l'hora de treballar. Però sí que podem dir que hi ha, doncs, situacions contextuals a segons quines zones, uh-huh, situacions familiars, situacions econòmiques, per més, per nanos que tenen de tot, i per menys, per nanos que no poden tenir de res. I també, doncs, després aquesta associació que fem amb escola i que tot ha de ser acadèmic, no? En el món que estem, doncs, hauria de ser, doncs, ensenyar a anar per la vida, i de vegades, doncs, no tens els mitjans per poder-ho fer, no? Però vull dir que aquestes coses, perquè són les que ara així em venen, perquè segur que amb una anàlisi més profunda i amb persones que en sàpiguen més trobaríem 40.000 coses, perquè és aquest, no és un sol factor. Tot i així, les persones que a nosaltres ens arriben procedent d'això, doncs són persones que en algun moment volen tirar endavant, i molts ho aconsegueixen. I llavors jo penso que aquí és una cosa que l'hem de recolzar, en aquest sentit, no? Uh-huh. Vull dir que del que deia la Remei de la classe, no? Que uns es recolzen els altres i això, i es tira endavant. I també s'ha de ser realista que hi ha gent que no està en aquell moment oportú, però que hi ha molta gent que a través d'això pot tirar endavant. Mm? I esperem que en el futur encara, encara més.
Perquè al final és alimentar la curiositat innata, no?, que tots tenim.
També jo penso que val la pena tenir en compte que els últims anys aquests de la bàsica i tot això, els nanos estan en plena adolescència. Jo recordo d'haver preguntat amb nanos maquíssims a l'escola, de dir, escolta, tu per què no et vas treure el graduat escolar de l'època? I et deien, és que tenia 14 anys i 15. Mm. I dius, vale, doncs sí senyor. Per sort van venir allà i van tirar endavant i estan treballant i molt bé, no? Però també un factor que potser val la pena tenir en compte.
Clar, tenir-ho en compte, que és una etapa complicada. Què demanaríeu? Se'ns acaba el temps, tenim dos minuts, però què demanaríeu també doncs, per innovar, per millorar doncs, en el camp de la formació en adults?
Jo, més implicació de part de, la, de les administracions. Poques vegades has vist tu a parlar d'adults. Ara mateix no s'ha aprofitat ni aquesta època de tanta crisi per recomanar a la gent de dir aneu, formeu-vos, apreneu noves coses. Vull dir, home, jo penso que s'haurien d'haver implicat més. Clar, ens trobem que el món de l'educació és tan ampli que és que els adults quedem una mica de poca cosa, no? Pensa que anys enrere havíem estat en educació, en benestar i família nosaltres. Vam estar molts anys. I després ens van passar a educació. És clar, el fet de passar a educació quedes allà, són molt petits, i això sap greu. Però que penseu que gent hem tingut alumnes fantàstics a l'escola, eh?
I que per això cal visibilitzar, no? I impulsar i dotar
i gent,
de recursos.
I gent que s'han tret doctorats, eh?
Imagina't.
Jo el que diu la Rosa Maria ho trobo totalment encertat. Potser afegiria el fet també de fer sinergies. Fer sinergies començant des de nivell ciutat i des de i ampliant, en el sentit que de formacions adults n'hi ha moltes i molt variades i caldria posar-nos d'acord qui fa quina i com i fer-ho d'una manera més organitzada per donar-los a conèixer a tot el públic adult, a les possibilitats de formació que té i entre elles la nostra, que és doncs, reglada i molt competent i bé, vaja, que surten molts bons resultats.
Vols afegir alguna cosa, Rami?
Que les persones que tinguin aquest interès, que no ho dubtin i que donguin el pas endavant i que segur que sortiran endavant.
Doncs com ho dèiem al principi, 800 alumnes que s'han matriculat i que mai és tard per tornar-se doncs, a formar. Moltíssimes gràcies a totes tres.